de 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
6 minuts que passen de les 4. Bé, diu Francesc Canosa, a Catalunya no acaba la Panadella, que els catalans estem atrapats a dins d'un capítol de Barri Sèsam. Vivim a un país que no coneix ni vol conèixer conceptes tan bàsics com d'on venen les pomes que ens mengem per berenar o la llet que cada matí barregem amb el primer cafè del dia. Paradoxalment, aquesta podríem dir que és la mare dels ous. I és que des de fa unes setmanes la pagesia catalana, cada dia més escanyada, més eixuta, ha omplert, com ja sabeu, doncs, autopistes i carrers de tractors perquè els de ciutat, finalment, doncs, ens adonem de la magnitud d'aquesta tragèdia agrícola que posa en risc el futur del nostre país, el futur de tots, vaja. Avui, per parlar-nos dels reclams de la pagesia catalana, recollits magistralment al llibre Catalunya no acaba la Panadella, és un goig saludar avui el seu autor, el periodista, guionista i escriptor Francesc Canosa. Què tal, Francesc?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Aquest Catalunya no acaba la Panadella, de fet, es va començar a gestar tot just fa un any, el febrer del 2023, amb aquella primera gran protesta de la pagesia catalana, de fet, aquella mobilització a la plaça Sant Jaume, i un manifest que, si no m'equivoco, has llegit tu mateix.
Sí, és que ara que estem en aquesta situació com pràcticament nuclear, dius, no, això ja ve d'un any, però és que ve de molt abans, i per exemple aquell dia així comença, no? Quan estava parlant amb un pagès i ve aquella dona corrent afuada, mudada, i ens pregunta on són els tractors, i diu, no hi ha tractors. Clar, van venir persones, i la gent vol veure tractors, vol veure espectacle, i venen persones, i clar, moltes vegades en aquest país, tal vegada les distàncies físiques, tal vegada algunes només, en algunes infraestructures i algunes zones, s'han escurçat, però les mentals no. I aquest és un dels principals problemes que tenim. Per tant, el problema que tenim ara no ve de l'any passat, ve de fa molts anys, que no, que la sequera no és d'ara. I per tant tenim un problema de país perquè no veiem absolutament tot el país. Llavors, clar, és que fixa't, perdona'm, m'haureu de frenar, però fixa't ara, que tenim un dels grans espectacles ja a nivell mundial, que és tot aquest Baix Segre, aquest downtown del Baix Segre, tots aquests pobles, que estan florint, els fruiters. Clar, fa 4 anys que ens n'hem adonat que florien, perquè abans no florien, no? Yeah. Clar, l'any no florien. Per tant, tenim un problema de mirada. Jo sempre dic que Catalunya té un problema oftalmològic, no? Que Barcelona és estràbic, a vegades mira Madrid, a Barcelona, a Nova York, i a comarques moltes vegades s'és miop. Per tant, hem d'anar al cal oftalmòleg.
Per què no ens ho fem mirar, això de la vista? És a dir, per què no veiem aquesta realitat que dius tu? Per què creus?
Per una raó molt senzilla, que s'enfada molt la gent, vol dir que, per tant, diguem-ne, fem forat, perquè hi ha un analfabetisme existencial. Tenim un problema enorme, jo ho he dit moltes vegades i ho dic, em sap greu, és a dir, Catalunya és una gran fàbrica d'analfabets existencials i on n'hi ha més, per un tema de quantitat, és a Barcelona, i analfabet existencial senzillament vol dir que les persones no saben anar per la vida. I no vam quedar durant la pandèmia que una poma d'un pagès era més important que la pilota d'un futbolista? Ara descobrim que amb aigua es fa tot. És que... Ah, és que un vista que es fa amb aigua? Sí, també un tub de PVC es fa amb aigua. Sabem que hi ha multimilionaris sobretot d'altres zones del món, que estan a comprar a cop de talonari zones regades de tota Europa. Perquè això no ho sabíem, no? Clar, quan ens mengem, la gent li encanten els nuggets de pollastre, però que no són cadàvers de pollastre, com dic, home, no volem saber la veritat. Jo crec que hi ha molta gent que no vol saber la veritat i vol que li donin la raó, i aquest és un dels grans problemes, que posem la merda sota l'estora i, per tant, els grans problemes després entrepussem i, per tant, ens n'adonem que hi ha persones, que hi ha pagesos, que hi ha sequera, que fem menjar. Com? Que la indústria agroalimentària és el 20% del PIB de Catalunya, que nosaltres podem ser sobirans alimentàriament. Ui, que és important la pagesia. Perquè abans no era important. Ui, que viu gent aquí. I, per tant, a més, molt greu, perquè crec que s'atempta contra un dels principis democràtics de les societats. I és que a Catalunya hi ha un problema d'intransigència territorial, on es creu que una persona, perquè viu a grans ciutats o a grans àrees metropolitanes, té més drets i té més valor que altres persones. El que s'ha dinamitat és una paraula que la gent no entén. Respecte.
Perquè tu creus... A veure, hi ha molta gent, Francesc, que et diu això, que a l'escoltar-te, al llegir-te, que ets crític amb Barcelona. Tu amb què ets crític?
Amb Catalunya. És que el problema de l'analfabetisme existencial no és només a Barcelona, és a Catalunya. Hi ha una quantitat de gent als pobles que no tenen ni punyetera idea del que passa al seu poble. És un problema d'analfabetisme general. En un món on és dual, el món és dual. Estàs quarterat. Mm. Hi ha dues educacions, hi ha dues polítiques... És a dir, ja hem d'acceptar aquesta realitat, no? Com deia, sempre cito Sant Agustí, la realitat és la que és. I, per tant, neguem la realitat, i quan neguem la realitat tenim un problema. Què vol dir negar la realitat? Que aquí hi ha una porta. Jo puc tenir debats metafísics si hi ha una porta o no, però si la intento traspassar, segurament no la traspassaré. I això és el que passa des de tots els punts de vista. Jo això ho explico quan el 2006 a Pons ja vaig començar a descobrir un fenomen que és que amb un petit baret magnífic que hi ha, la gent veia al meu costat que començava a refusar llonganisses. Dic, què li passa? El cambrer diu, ui, diu, això és el més normal. Diu, no els agrada el gust. Ja no estan acostumats a la naturalitat. I, per tant, des d'un punt de vista... Clar, és que el menjar... Som el que mengem. Mm. Vull dir, per tant, no sé, què menjarem? Cables coaxials? És a dir, jo crec que de moment no podem menjar cables coaxials des d'aquest punt de vista. I, per tant, hi ha una paraula molt important, respecte. Molta gent del país, no del territori, que aquest, això és que aquí tenim un problema, o sigui, mai s'ha dit país. Agafeu l'obra de Josep Pla, traieu la paraula país, que la deu repetir com 4.000 milions de vegades, i poseu territori. Jo, a casa meva, sempre he sentit a parlar de país. Els d'aquell país... Per parlar dels de la muntanya, per parlar dels de la Segarra, no? És a dir, som un país coca de recapte. És a dir, per això jo dic, és que això ja ho teníem, aquest reequilibri territorial i emocional, ens l'han petat. És a dir, el Canal d'Urgell, quan citaves a l'inici, és que l'any passat va descobrir la gent que tenim una de les obres més importants
fetes al moment. I per què la menys tenim?
Doncs, bueno, tenim moltes... De quant temps tenim? No? Tenim moltes explicacions, perquè Barcelona té un problema... Ai, perdó, Barcelona, Catalunya té un problema... molt clar, que sempre viu amb un coitus interruptus permanent. La nostra història política, econòmica i social sempre s'ha vist interrompuda i sempre hem tingut que recomençar. Per tant, jo sempre dic, més que una nació, som una resurrecció. I, per tant, sempre ens veiem obligats a fecundar de nou. I, per tant, aquesta línia de continuïtat que tenen els grans països, nosaltres no la tenim. Mira, un exemple molt clar. Els nord-americans, el cowboy és mitologia. Anuncis de tabac, pel·lícules, etc. Superman cau en una granja d'Arkansas. Aquí, un pagès, que seria el similar del cowboy, és un ruc, un ignorant, etc. Quan jo dic, perdoneu, la pagesia i els pagesos són l'avantguarda perquè tenen el wifi clavat amb la terra, amb els problemes de la terra, que no són problemes d'aquí, que són problemes mundials. Nosaltres tenim els... Cool Hunters, realment, els detectors de les problemàtiques, i els ignorem, els refusem, etc. I aquí hi ha una problemàtica, clar, com és possible que als Estats Units els pagesos, els cowboys, siguin mitologia, siguin narració, siguin explicació, i aquí els menys tenim. Quan jo sempre dic, què és el que ha fet la pagesia? La pagesia ho ha fet absolutament tot. Sense pagesia no hi ha Canal d'Urgell. Sense pagesia no hi ha Canal Segarra-Garrigues. Sense pagesia no hi ha aliments. Els préssecs, els millors... No ens omplim la boca des de molts punts de vista, la carn, etc. I per què neguem aquest procés de realitat, aquest procés de substitució? I això ha arribat a un extrem, per tant, no és un problema català, no és un problema de Barcelona, sinó que és un problema mundial. I per això jo dic, que en aquests moments ens trobem que Barcelona ha tornat a les muralles i és una ciutat emmurallada que no veu al més enllà i que és una ciutat molt més analògica que no digital. I per què és analògica? Perquè hi ha una Catalunya digital que sap captar les palpitacions i els senyals dels temps. I hi ha una Catalunya que no passa per Barcelona. I això és el que no ens n'adonem. El futur ja no es construeix exclusivament i només des de Barcelona. El futur es pot construir des de qualsevol punt de vista. Per això parlo jo molt dels horitzons. On és l'horitzó? Si tu et plantes a la Panadella, on és? A l'esquerra? A la dreta? Al nord o al sud? Com és que hem fet de la Panadella, que és un pas des dels romans, una via comunicativa, una frontera mental? És que la Panadella està tot...
Però, mira, Francesc, això està bé. Pels oients que potser és que potser no saben què és la Panadella...
Bueno, doncs ja tenim un problema. Per què? Doncs te l'explico molt clarament. Perquè és on hi ha les conques del Segre i el Llobregat. Totes les variants dialectals. Hi ha la fita de Barcelona, Tarragona, Lleida. Conflueix absolutament tot. Ha estat el camí des dels romans. Hi ha una cosa molt curiosa. Molta gent ignora que nosaltres teníem una monarquia. Jo sempre explico, fa uns anys que hi havia gent aquí que volia una república. Bueno, doncs que ja teníem una monarquia. I la segona persona més rica i poderosa després del rei de Barcelona... estava Balaguer. I, per tant, la Panadella, que és la A2 d'ara, quina casualitat que quan passes la frontera canvia l'asfalt. que és unes muntanyes russes absolutament mortals, apedaçades. És que ho marca totalment. Escolta, la línia de tren de Barcelona a Manresa-Tàrrega, 3 hores, com al segle XIX, com la revolució industrial.
Passaven els indios, sí, sí.
Clar, per tant, aquí tenim el camí del blat. És a dir, nosaltres som conscients realment de que on hi havia una via comunicativa, ara hi ha una via d'asfalt mortal, absolutament letal, des de tots els punts de vista, que negue les comunicacions, negue totes les interaccions físiques i mentals. Nosaltres som conscients que amb el triangle que va de Barcelona, Targa, Cervera, Mollerussa, Lleida, viuen 400.000 persones i que són un micro DF, amb milions d'interaccions cada dia. Nosaltres som conscients que Catalunya ha canviat. La gent no és conscient que els pagesos estan connectats a internet, que Amazon porta paquets a les masies. Hi ha molta gent que no es concentra en alfabet existencial.
Francesc, en quin moment creus que ens hauríem de mirallar, si és que ens hem de mirallar per tornar a viure en una Catalunya íntegra?
En quin moment històric?
Sí.
En el de la Mancomunitat. Molt senzill, perquè, diguem-ne, on no hi havia res, es va fer tot. La Mancomunitat de Catalunya és la primera pedra de la Catalunya-Estat i Estat del Benestar des de 1714. És el que va dir el president Prat de la Riba. Tots volem per Catalunya un cos d'Estat. I aleshores van arribar, per exemple, el telèfon, on va arribar primer va ser a Balaguer, la primera central telefònica. I, per tant, tots els pobles havien de tenir un col·legi, una central telefònica. L'escola pública és la base d'ella, des de tots els punts de vista. Per tant, hem de tenir una... Era una Catalunya digital. Eren píxels, apareixien tot de bocins. Per això jo parlo de la Catalunya coca de recapte diversa, variada. Però això està en antagonia, amb que no tot arreu hi ha d'haver de tot. Jo no, o sigui, això és políticament incorrecte, però m'és igual. No a tot arreu hi ha d'haver universitats i facultats. No a tot arreu hi ha d'haver poliesportius polivalents. Per què Lleida no és una gran indústria des de tots els punts de vista del que és la indústria agroalimentària? Però no només a nivell de ciència, a nivell comunicatiu. Com comuniquem els nostres aliments? No en tenim ni idea de com comuniquem la nostra... Els americans en saben. Clar, és que per què no agafem els exemples que ja tenim? Per tant, és a dir, nosaltres sabem que fa un segle vam enviar gent als Estats Units, a Califòrnia, perquè allà van descobrir que hi havia una cosa que jo li dic l'or dolç, que és la fruita, la van portar cap aquí? Això ho sabem, tot això? Nosaltres sabem que fins fa 4 dies Lleida produïa el 90% de la fruita dolça de l'Estat espanyol? Nosaltres sabem tot això? Ah, és que això no és important. Llavors, per tant, què és important? Per això jo parlo moltes vegades que més buida és Barcelona. No hi ha una Catalunya buida, hi ha una Catalunya plena de persones. El que passa és que aquestes persones no es veuen. I per això jo dic que hi ha formigues, però no hi ha formiguer. Hi ha persones al nord, al sud, a l'est, a l'oest, que fa coses interessantíssimes, però aquestes persones, com les formigues, que porten menjar al formiguer, no saben en quin formiguer, estan desorientades, no hi ha GPS existencial. Hi ha més Barcelona buida que no Catalunya buida.
Si el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. Jo no canto per la veu.
Clar, el llibre menciones el Carràs,
sí,
la pel·lícula de Carles Simón, i és que el Carràs té cruïlla de moltes idees, sobretot la d'aquesta Catalunya rural que entre tots estem deixant morir. Ha estat tocada de mort, creus, Francesc? O creus que encara és possible de poder-la reanimar?
No, és moribunda. És com la paraula sobreviure, és una altra manera de viure. És a dir, per tant, no, nosaltres, el Carràs, és que jo fa un capítol que comparo el Carràs amb Suro, és que el Carràs és un rèquiem de la mort. Escolta, jo com a periodista estava als anys 90 rodant les places plenes d'immigrants del Carràs. El Carràs no, només es podia fer ara en aquest moment. Per això hi ha un problema. Fa uns anys no podies explicar allò. La realitat és tan bèstia que no hem tingut capacitat per explicar-la. Però és que el Carràs és un món que ja està mort. És a dir, és que a mi em fa gràcia perquè la gent llegeix el Carràs i parlo, no parlo cinematogràficament, sinó que estic parlant com una pel·lícula, a més una pel·lícula que té una voluntat molt realista. Allò està mort, hi ha molta gent que està descobrint allò. Ah, és que això existeix. Bueno, clar que existeix, però això seria impossible. Per això jo parlo també de valors. O sigui, jo sóc de les darreres generacions que vam anar a collir fruita. Avui és impossible que els joves vagin a collir fruita. Llavors, què estan fent? Consumint? Clar, avui és impossible, per tant, no, és a dir, doncs aquí ja tenim un problema de manca de valors, i això té a veure, no, és que, no, perdoni, què fa un jove dels pobles, dels 14 als 18 anys? No sé, consumir, donar toms absolutament, perdoni, no va així la cosa. I això ho sabem tots els que ens hem dedicat a la... Escolta, jo als 18 anys me'n vaig anar a treballar a la mañana, vull dir, no sé què vol que li digui. És a dir, per tant, aquí hi ha també un tema de valors, de capgirar, de catitomba, absolutament. On hi ha vides a l'altra pel·lícula, és a Suro. A Suro, que passa precisament a l'Empordà, a Darnius, o sigui, destral en mà. És a dir, el Carràs ja està, no tinc res, no tinc mans per collir el que ja no hi ha a l'arbre.
que seria aquesta la reflexió.
Clar, ja no tinc res, i per tant, diguem-ne, aquí se m'obre tot un escenari que és molt complex. Per tant, el que jo tracto de dir és que segurament Catalunya està un divan, estirada, i per tant, com que sempre és hamletiana, haurà de decidir. No decidir és decidir, perquè si no decideixes tu, decidiran per tu.
I qui haurà de decidir?
Pues mira, faig una reflexió que me l'ha fet altra gent arran de la metàfora aquesta que faig servir de les formigues. Clar, jo comparo Catalunya amb les formigues i els dinosaures. Són del Cretaci mitjà, són coetanis, eren veïns, però els dinosaures forts i poderosos s'han extingit. Les formigues petites, aparentment pusilànimes i dèbils, degut a la seva energia del formigueig, continuen vives. Però certament, certament hi ha un problema, i és que segurament algunes d'aquestes formigues hauran d'assumir capacitats de lideratge. I aquest jo crec que és un dels problemes. És a dir, el país no té direcció, té direccions. I quan jo dic que el país té un problema oftalmològic, vol dir que el problema ha de mirar amb dos ulls. I, per tant, Barcelona i el que és Catalunya han de poder dialogar. I, per tant, jo el que reclamo és un diàleg absolutament bidireccional. Des de la metàfora de l'A2, on l'asfalt canvia, on no podem anar amb tren, fins a la manca de respecte. Fins que no hi hagi aquesta bidireccionalitat assumint que necessitem una capital de Catalunya forta, poderosa, però Barcelona ha dimitit de ser la capital de Catalunya. Ha dimitit. I, per tant, hi ha un país... Per primer cop a la història, jo crec que Barcelona té possibilitats de perdre. De perdre, vull dir, Barcelona és gran, creix, però Barcelona es buida. Si no, pregunteu-vos per què hi ha un èxode, no només físic, mental i depressiu dels barcelonins. No poden continuar vivint en la seva ciutat. I tot no explica els problemes econòmics. Hi ha un estat mental que fa inhumana la ciutat, que fa que et costi trepitjar, que l'aire sigui respirable i no és només la contaminació. És una ciutat que s'està buidant, que s'està espoliant. Feu-vos una pregunta, per què ve la gent a Barcelona? Molt senzill. Perquè va fer gent fa més d'un segle, Gaudí. Això és singular i únic. I, per tant, ens ho estem venent, ho estem espoliant i ho estem portant al mínim expressió. I ara, aleshores, és quan vindran la gent i ens ensenyaran com es fa pan tomate. I ens diran, sí, no, els el van inventar allò i els catalans seran els primers que compraran aquell pan tomate, no?, que es feia fa 4 dies amb un pinzell. Per tant, ens estan venent tot, ens estem creant una mena de simulacre quan nosaltres tenim la realitat i tenim la naturalitat.
Catalunya no acaba la penedilla, és el nou llibre del Francesc Canosa, ja l'esteu escoltant, un llibre que és un compendi de grans titulars, també l'esteu escoltant, d'aquesta prosa teva tan incisiva que alguns consideren molt encertadament inabastable, que expressa, doncs, Francesc, molt bé el que molts catalans sentim, veiem, percebem, però no sabem destilar en paraules, com ho fas tu. Quina d'aquestes, no sé, escolliries per convertir també ara mateix en el que estem vivint, en aquest crit de guerra, per tornar a fer reviure aquest orgull que parlaves i també aquest esperit català?
Molt senzill. Nosaltres tenim un problema amb l'orgull. L'orgull és una paraula que, si vas al diccionari, té dues excepcions, i els catalans, com sempre, l'agafen en la dolenta. L'orgull és el sentiment legítim d'estima per les coses que fem bé. Jo sempre cito la dita pagesa, la pitjor collita és no sembrar. Per tant, per collir orgull s'ha de plantar orgull. Els països capdavanters, des de tots els punts de vista, tenen orgull per les coses que fan bé. Nosaltres no tenim orgull. Jo tinc orgull, és a dir, una de les coses que vaig descobrir, orgull que el que han fet els meus avantpassats, no sempre dic el mateix, vull dir, nosaltres hem posat els morts, jo he posat morts, és a dir, bàsicament perquè Barcelona tingui aigua i tingui electricitat. Per tant, diguem-ne, orgull. Poques vegades en la història dels pobles i les petites ciutats d'aquest país, tan poques persones han donat tant a tants milions de persones. Això és una història fabulosa. Les grans nacions farien pel·lícules, serien, diguem-ne, crearíem narracions, formarien part del nostre imaginari. Nosaltres no. Nosaltres és allò que cito, aquesta Catalunya iceberg enfonsada, congelada, tot i ser real. Aquest país que està sota la taula, que pique, però que no es veu. Ens amaguem. Ens amaguem. Ens falta ser Superman. Ens fa falta ser Superman, que és periodista, per cert. Que no és...
Home,
i cau en una granja de pagesos. És que, a veure, per què ho fan això els americans? Per què això ho fan els americans? I nosaltres, pam, pam, pam. Nosaltres, bueno, el nostre Superman és el Patufet, que surt volant del bou. Però, per tant, ens falta orgull. Orgull, 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 orgull.
Aquest seria el clam.
Central nuclear d'orgull.
Va, anem acabant, perquè hi ha moltes coses a Catalunya no s'estan fent bé, però tu demostres el teu llibre. Deixa'm-ho dir, que entre línies s'hi destila optimisme.
Sí, totalment, sempre. No, és que, perdó, nosaltres som fills d'un present continu i d'un gerundi existencial. L'únic que dic és que nosaltres som una escala, som uns graons. No podem dinamitar l'escala. Estem en contra de la Catalunya rotonda, que no saps per on surt i alenteix el pas. Volem una Catalunya que és en l'aire. És a dir, defensem això. Per això dic, hi ha formigues, està ple de persones! Està ple de persones! Hem de fer allioli de país.
El guioli de país.
És clar, si ja tenim les persones, és que les tenim, no les hem d'inventar. La intel·ligència artificial no la necessitem per crear persones. Tenim intel·ligència humana, que és fabulosa.
Mm. I aquesta barreja com la fas tu?
Doncs hi ha una cosa molt senzilla. No ens coneixem barra no ens reconeixem i no ens veiem. I per tant ens hem de trobar, ens hem de veure. No hi és a dir, pot semblar una paradoxa, però la paradoxa és una veritat vista des de dins. Vivim en un país molt incomunicat. I això la gent potser no ho entén, però molt incomunicat. Fem la prova que tu vulguis. Aquella senyora de fa un any volia veure tractors i no volia veure persones. Si tu preguntes comarques de Catalunya, el nivell d'ignorància és absolut. Amb gent que té carreres, que té doctorats... és que no sé, vull dir... És que la gent que m'ha ensenyat a mi li passa la mà per la cara a milers de persones d'avui en dia que tenen estudis i tenen absolutament de tot. Nosaltres estem a la vida per viure-la. I això és el més important que hi ha. I hi ha gent que no la vol viure. Mm. I, per tant, nega la vida també als demés. Negar la vida als demés és no veure tota la gent que hi ha en un país i que està fent les coses en un país. Mira, ara mateix, t'explico una cosa mateix. Tinc una molt amiga meva, la Maria Àngels, la saludo des d'aquí, que està a Alemanya. Mm. A Alemanya fan una fira ramadera increïble. Increïble. On s'involucra tothom, des dels més joves als més grans, amb suports institucionals. Ho heu vist aquí? No. Ja està. No hi ha més preguntes, senyoria. Perquè no importa. Hi ha una part del país que no importa. I hem decidit que no importa. I, per tant, importa una altra. I quina és aquesta part que importa? La que no ens serveix absolutament per a res.
Francesc, acabem parlant una mica de ràdio.
Sí, i tant. Sí? Fantàstic.
En Francesc Canosa, a més d'escriure llibres del que tu defineixes com la Catalunya, ara també ho has dit, iceberg, has passat per una vintena de mitjans de comunicació, de premsa, de ràdio, televisió, ets guionista, articulista, dirigeixes el magazín La Mira, ets professor de Blanquerna.
De tot, sí.
De tot. I un dels teus últims articles del diari Ara el dediques als 100 anys de la ràdio a sí, Catalunya. Clar. Tu dius que la ràdio és el podcast de la veritat.
Sí, totalment.
Que no hi ha qui l'enfonsi, eh?
L'exemple del que estem parlant, fa un segle, la Ràdio Barcelona va ser la tercera emissora d'Europa, creada des del que avui en diem societat civil. També vivim una mica de la pagueta de la societat civil des del punt de vista de que som, com que som un parestat, diguem-ne, davant de les autoinsuficiències sempre hem tingut que crear. La ràdio és un exemple. Per tant, el 1924, abans el 1923, amb la creació de l'Associació Nacional de Radiodifusió, hi ha una sèrie de persones de la societat civil que creien que aquest país havia de tenir una ràdio, que és un mitjà absolutament important perquè ens connecta, ens explica el món. És l'exemple claríssim. Allà és brutal. Nosaltres vam tenir als anys 30... Molta gent és que tot això ho ignora i és pur analfabetisme. Dones locutores, hi havia dones locutores absolutament a tot arreu, la incorporació de la dona al món del periodisme, la importància de la ràdio com la banda sonora dels temps. Érem un país absolutament capdavanter en tots els sentits. Vull dir, és que no sé, la ràdio, és que la ràdio és sentir les coses que no sents, per això parlo del podcast. Molta gent diu, hosti, això del podcast, sí. bueno, és que a veure, reflexionem-hi, jo que porto molts anys amb això, reflexionem-hi, és perquè pots sentir coses que no has sentit fins ara i en llocs que fins ara no havies sentit. Tu pots agafar el cotxe i abans on escoltàvem la ràdio convencional o escoltàvem música, ara, escolta, podem sentir un podcast sobre turisme a Birmània o una història de por. És fabulós, perquè ha de sonar i hem de sentir tot el que no ha sonat i tot el que no ha sentit. I això és la cosa més fabulosa i, per tant, la cançó dels Bagels s'equivocava, Video Killed the Radio Star, és mentida. Per tant, no l'ha assassinat i, per tant, això tot continua i continuarà, no pot ser d'una altra manera.
Com continuarà la revolta pagesa? Com creus que acabarà?
Això està aquí per quedar-se. És un interrogant clavat. I recordem, fa un any, començàvem l'entrevista fa un any, això va dir fa molts anys, que és un dels problemes que ja no s'ha volgut veure, que el país està en plaques tectòniques. Hi ha moviments sísmics. El que passa és que aquests moviments sísmics són moviments humans. Són les persones que estan tremolant. I, per tant, estan tremolant perquè hi ha allò que en diem la tremolor de la veritat.
Francesc Canosa, moltes gràcies.
A vosaltres.
Catalunya no acaba la Panadella, eh?
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Una
abraçada. A vosaltres, gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Batega el pit, ai, qui canta, ai, qui plora, ai, qui viu. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, enmig per un crit de Catalunya.
3 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Ja sabeu que els divendres cap a aquesta hora el que fem és parlar de la llengua catalana i ho fem amb el mestre influenciador lingüístic del moment, com és en Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia.
Bon dia, tot el dia.
Com anem?
Molt bé,
sí?
Molt bé. Sí, sí. Amunt.
Amunt.
Apunt.
Ah, sabia, amunt. Anem-hi. Va, Josep Maria Virgili.
I també amunt.
I també, tot.
No? Sí, sí, tot.
A continuar treballant. Catedràtic emèrit de llengua catalana, que no ho diem prou, i membre de Koiné i Cercle a Vallcorba. Hem de fer molta feina. Avui tenim molta feinada, mestre?
Sí.
Ens
sí,
hi posem?
Sí. Si no la fem, ja l'acabarem.
Vinga, va.
Fins i tot tenim una cosa pendent que m'agradaria dir del punyol o poliol.
Sí.
Que de la menta. L'altre dia, sí, que hi ha hagut gent que m'ha fet saber molt amablement, que això jo ho agraeixo moltíssim a Twitter, que el que n'hi diuen menta poleo no és una barreja de menta i punyol, sinó que, com que el punyol és de la família de les mentes, és una mena de menta. I, per tant, que en català n'hi hauria prou de dir punyol o poliol. Que no caldria dir res més.
O sigui, no caldria dir...
No caldria menta. Dir menta, perquè menta és el tipus de menta que fem servir, perquè quan diem menta són unes quantes espècies diferents que totes es diuen menta. No?
Doncs això ho prenem nota.
Sí, sí, dic, ja ho diré, és que els hi vaig dir. Si no em van informar... Esclar, és que jo no sóc botànic, ni expert en herbes, no? I, clar, jo simplement el que vaig voler dir és que poleo és una castellanada.
Ja està.
Això partim d'aquí, no? Ara, després, si es fa amb dues herbes o es fa amb una, i em van dir que una... i que n'hi havíem de dir poliol o puniol i prou, no?
Doncs això ja ens queda clar.
No? Sí, sí.
Clar i català.
Això em van dir els que entenen, els que hi entenen d'herbes.
Molt bé. Vinga, va, ara sí, comencem. Ah, mestre, de què ens parlarà avui?
Bé, en primer lloc, que avui som primer de març. I no sempre coincidirà que el programa que jo vinc doncs coincideixi amb el primer dia del mes, no? I ho aprofitaré per dir que es diu primer de març i que no hem de dir això de 1 de març.
Això no es pot dir. No es pot dir, a veure, no, home, està mal dit.
Home, això està mal dit.
Està mal dit.
Això està mal dit. I sobretot amb el 1er d'octubre, que és una data tan assenyalada, doncs hauríem d'anar en compte de dir 1er d'octubre. Però tots els mesos de l'any, el primer dia se li diu tradicionalment el primer. Després els altres sí que ja els diem amb el nombre, no? Dia 2, dia 3, etc. Sí. Però el dia primer se li ha de dir primer de març. Per tant, avui, 1er de març, parlarem, si et sembla bé, dels territoris on es parla la nostra llengua, la llengua catalana.
I on es parla la nostra llengua?
Es parla en tota una sèrie de territoris que no són estrictament el Principat de Catalunya. Per tant, hi ha qui diu el català és la llengua de Catalunya. De Catalunya i de més llocs, no? Si entenem per Catalunya el Principat de Catalunya, llevat que fem que anomenem Catalunya tots els llocs on es parla el català, que hi ha qui ho defensa, no? Però en principi, doncs, el català es parla a més llocs, no? Començaré pel nord. En primer lloc, Andorra. La llengua pròpia d'Andorra és el català, que a vegades m'he trobat, sobretot m'hi trobava amb alumnes que havien anat a Andorra.
A l'Andorrà.
I sentir... No, no a l'Andorrà. Em deien que es parlava en francès. Perquè, sí, els andorrans saben...
Com el francès el saben, sí,
saben francès, saben castellà...
Per proximitat,
no?
Clar.
Sí, i aleshores, com que veien que alguns andorrans potser parlaven en francès, deien, parla en francès, no? Perquè, per la mentalitat d'algunes persones, el francès és més important que el català, i aleshores, doncs, Andorra es parla francès. Mm. No els hi cabia al cap que Andorra, la llengua pròpia, natural, històrica, de sempre, és el català, eh? I català de Ponent, a més, no? Doncs bé, primer Andorra. I després la Catalunya Nord. A la Catalunya Nord també es parla català. És la llengua pròpia de la Catalunya Nord, llevat d'una comarca que és del mateix departament, el departament oficialment, el departament dels Pirineus Orientals, que és la Fenolleda, on es parla occità. Però, a grans trets, el que era l'antic comtat del Rosselló i un tros del comtat de la Cerdanya, que actualment en diem Catalunya Nord, que és la part del país administrada per l'estat francès, doncs la llengua pròpia és el català. Les autoritats franceses han fet mans i mànigues per mirar de fer el perdre, però té un gran arrelament entre la gent del país. Clar. Hi ha molta gent que no són del país, també, el Catalunya Nord. Això també s'ha de dir, no?
Però la gent el parla.
Sí. Sí, sí. Jo hi vaig cada any, i passo una setmana cada any. Mm? Sí, perquè vaig a la Universitat Catalana d'Estiu, una cosa molt recomanable,
sí,
i
home,
que animo els oients a anar-hi, no? Sempre la tercera setmana d'agost.
Mm? A Prades.
No? Prada.
A Prada.
Sí, Prades és aquí.
Sí, sí, aquí és aquí,
a la meva comarca, sí, a les muntanyes de Prades. Sí, però la confusió s'entén, perquè la grafia oficial és Prades. Una grafia que és la que imposen les autoritats franceses, no? Però el nom català és Prada.
O sigui, que en francès sí que són Prades. Prades de...
En francès escriuen Prades, per la vila del Conflent.
Ah, això mateix.
Sí, però
Prades de Conflent.
En català és Prada.
Val.
En canvi, Prades és el Baix Camp, a les muntanyes de, sí, home, de Prades. Sí, sí. És una altra vila del tot diferent, però molt estimada per mi.
Perquè... Però la Universitat d'Estiu és a Prada.
A Prada de Conflent, sí. Sí, sí. El que era el comtat de Rosselló. Mm. Actualment no és només la comarca del Rosselló, sinó que és el Rosselló, el Vallespí i el Conflent. Mm-hmm. I la Fenolleda, no sé ben bé si era del comtat del Rosselló o no, ara no us ho sabria dir, però a la Fenolleda s'hi parla occità.
Occità.
Com a llengua pròpia. I una cosa important de saber és per què aquest tros de Catalunya va anar a petar a l'estat francès. Això és important que se sàpiga, perquè hi ha gent que no ho sap. Se pensa que allà parlen en català, no ho sé, per proximitat o no se sap ben bé.
Sí, i això no se sap bé?
Sí que se sap bé.
Ah, però què ens ho explica?
Sí, i tant, i tant. És a dir, heu de pensar que aquest tros de Catalunya sempre havia estat un tros de Catalunya com qualsevol altre, sense cap mena de distinció. És a dir, això de Catalunya Nord és una denominació moderna que s'ha creat arran, precisament, de formar part de l'estat francès. Abans, una persona de Perpinyà era tan català com una persona de Lleida o de Tortosa o de Balaguer. Mm. Era Catalunya i punt. No hi havia cap mena de separació, mm-hmm. no? Però els francesos sempre els havia fet goig. És a dir, ells tenien la frontera a les Corberes, una petita serra de muntanyes que hi ha al nord del que ara és Catalunya Nord, no? I els feia goig arribar a la següent serra de muntanyes, que és l'Albera, de dir, mira en comptes de les Corberes, doncs a l'Albera, sí. No? Una miqueta més avall, no? Sí. I aleshores, amb una guerra, que és la Guerra dels Segadors, que ara no l'explicaré perquè no acabaria mai, a banda que no sóc historiador i no sóc...
Però segur que sabeu bé la història, eh?
Home, una mica sí, sempre és els catalans que, és a dir, ens van omplir Catalunya,
sí.
De tropes castellanes a anar a combatre els francesos la Guerra dels 30 anys, no? I en aquella època les tropes les allotjaven a les cases particulars, mm. no? I llavors, imagina't, no? Tot de soldats, allotjats a les cases particulars, no? Allà esperant, doncs, d'anar a la Guerra dels 30 anys, no? I, esclar, llavors hi havia moltes protestes, molts planys pel que aquells soldats feien. Això ho explica molt bé la cançó dels Segadors, precisament, no? Que es diu Els Segadors, perquè va sorgir aquesta cançó amb la Guerra dels Segadors.
Mm. Que em diria que la tenim.
Sí.
L'hem preparat? A veure, la podem escoltar, Els Segadors? Que sí que la tenim.
Amb la lletra tradicional.
A veure... Com sonaria?
Amb el Rafael Subirà.
Catalunya, comtat gran, i t'ha vist tan rica i plena. Ara el rei, nostre senyor, declarada ens té la guerra. Segueu arran.
Què podem dir, no? Ara dèieu, mestre.
Sí, aquesta cançó del Rafael Subirachs, cantada pel Rafael Subirachs, no és que fos seva, no? De fet, era una cançó preexistent, una cançó popular, era una cançó eròtica, diuen, i com ja feien els trobadors, quan una cançó es vol que sigui molt coneguda, agafes una cançó que ja és coneguda i li canvies la lletra. I aleshores se li va canviar la lletra, s'hi va posar aquesta lletra política, podríem dir, no? I va sorgir, doncs, els Segadors tan com els coneixem avui. No?
Uh-huh.
I si escolteu la cançó, explica totes...
Val la pena recuperar-la.
Val moltíssim la pena recuperar-la i sentir-la i escoltar bé el que va explicar...
Lletra per lletra,
sí,
no?
Sí, 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 totes les coses que passaven, no? Hi va haver el Corpus de Sang, que també en parla, no? La cançó. La Guerra dels Segadors va durar de 1640 a 1652. I amb el regnat de Felip IV. El rei de Felip IV, el penúltim dels Habsburg, no? I era això, no? Sempre protestar contra el rei, que no tenia en compte les autoritats catalanes. En aquell moment Catalunya encara era independent. Això s'ha de saber, perquè parlem d'abans del 1714. Catalunya era un estat sobirà. El que passa que compartia monarquia formava part de la monarquia hispànica, amb Castella. És a dir, això que sempre es diu mal dit, de dir, no, és que ja dels reis catòlics ençà, ja que Espanya està unificada. Això és una de les grans falsedats de la historiografia espanyola, que els ha convingut fer-ho creure així. No, Catalunya va ser un estat sobirà fins a l'11 de setembre de 1714. Després de l'11 de setembre de 1714, que ens van vèncer per la força de les armes, aleshores sí que ens van incorporar a Castella, com una colònia espanyola, i aleshores, per dissimular, a Castella li van canviar el nom i li van posar a Espanya, que era Castella, més les colònies que havia conquerit. No? Però parlem del segle 17, i en aquell moment Catalunya era un estat sobirà, però que tenia un rei foraster que actuava sense atendre les autoritats catalanes, la Generalitat, no? I aleshores, en aquesta guerra, teníem l'ajuda dels francesos. Hi va haver una batalla important, la batalla de Montjuïc, que la van guanyar catalans i francesos en contra de les tropes castellanes, no? També hi va haver episodis tràgics, com per exemple el setge de Cambrils, en què després de rendir-se els cambrilencs van ajusticiar els representants municipals, que avui dia se'ls anomena els immolats del setge, i tenen dedicat un carrer o una plaça a Cambrils, no? I per aconseguir que els francesos no ajudessin més els catalans, van fer un pacte entre la monarquia francesa i la monarquia castellana a l'esquena de les autoritats catalanes. Simplificant-ho molt, van dir, francesos, va dir Felip IV, els seus representants, us donarem un tros de Catalunya, i així, i a canvi d'això no ajudeu més els catalans.
Val.
No? Els francesos van dir, com que els feia goig arribar fins a l'Albera, doncs van dir, doncs
fem-ho.
Fem-ho, no?
Fem-ho, endavant.
I aleshores, il·legalment, és a dir, sense consultar per res les autoritats catalanes, doncs van donar un tros de Catalunya, que va ser precisament el comtat del Rosselló, és a dir, Rosselló, Conflent, Capcir, Vallespí,
sí,
i un tros de la Cerdanya, és a dir, la part més alta de la Cerdanya, és a dir, concretament fins al riu Reur,
sí,
que ara és la frontera interestatal, fins al riu Reur, tots els llocs de la Cerdanya d'aquest riu cap al nord passaven a França. No?
Déu-n'hi-do la història que ens està fent avui, mestre? Que vull dir, que ens està fent una bona repassada, no? Que ja convé, eh?
Sí, sí. Però... I llavors, aquí s'explica també, sí, per què la ciutat de Llívia és envoltada de territori de l'estat francès.
Mm.
Perquè quan van signar el tractat, el tractat, sí, es diu el Tractat del Pirineu, el van signar a l'illa dels Faisans, és una illa fluvial, aquelles illes que es fan a vegades al mig d'un riu, al mig del riu Bidassoa, van triar aquesta illa perquè era territori neutral, perquè si el nord del Bidassoa era estat francès i el sud era estat espanyol, o castell en aquell moment, doncs van dir, aquí al mig del riu. I allí van signar aquest tractat.
Quins altres... És que no ens donarà temps. Altres indrets també es parla català? Que ens havia quedat pendent, això.
Sí, però millor que ho deixem, perquè és que no acabaríem. Deixeu-me dir que...
Doncs acabem amb la història avui, sí?
Sí, però acabem amb això de Llívia, perquè si no ho tindrem penjat.
Sí, perquè ens queda molta feina. Va.
Sí. El tractat deia,
sí,
que tots els llocs del riu Reur cap al nord passarien a França. Però Llívia no era un lloc, era una vila. Tenia el tractament de vila, que de fet era la capital de la Cerdanya. Llívia era la capital de la Cerdanya. Ara, com que és aïllada, la capital ha passat a Puigcerdà.
Sí, correcte.
No? Però en aquell moment, Llívia era la capital de la Cerdanya. I com que no era simplement un lloc, sinó era una vila, van dir, això es va assignar d'aquesta manera. Tots els llocs. I Llívia no és un lloc, Llívia és una vila. I aleshores, encara que estigui envoltada de territori que va passar a l'estat francès, a la monarquia francesa en aquell moment, ara la República Francesa després, doncs Llívia va restar, podríem dir, en mans de Catalunya. Sí. Deixem-ho fins...
Ho deixem aquí millor,
sí, sí,
i ja farem una segona part, si de cas, perquè en 10 minuts ens situem al punt de les 5 i avui, sí, també li volíem demanar, doncs, si pot compartir algun castellanisme. Quins anem per què?
Sí, a veure, sí, sí. Uns que he dit aquests dies també els he
bloquejar,
dit...
Bloquejar? Podem dir bloquejar? Que ha sonat molt amb els pagesos?
No.
Com
s'ha
de dir?
Això és un castellanisme.
I com s'ha de dir?
S'ha de dir blocar. Encara que bloquejar també és el diccionari, però és una errada. Seria una miqueta llarg, però potser no tindrem temps d'explicar per què ha de ser blocar. És a dir, quan Simplificant-ho moltíssim, eh? El professor Bibiloni té un article magnífic sobre el tema, que el podeu trobar per internet, no? I explica el per què amb tots els ets i uts d'aquesta cosa. Simplificant-ho moltíssim. Si hi ha blocar i bloquejar, és que ja dic, simplifico moltíssim, eh? És que blocar és el bo.
És el correcte.
Sí, perquè també hi ha mots anejar correctes, eh? Per exemple, passejar, per exemple, batejar... És a dir, alguns són bons, no? Ja, però en el cas de blocar, boicotar, pedalar, pedalar... jo, quan era petit, sempre havíem dit pedalar, però al diccionari hi havia pedalejar.
Pedalejar.
Això va ser una vedada, perquè el bo és pedalar. Perquè, que d'un telèfon, diem, telefonar.
Telefonar.
Si una cosa és completa... No és prou completa, diem completar. De confit, confitar. De control, controlar. O sigui, el normal és que si no hi afegim una significació especial,
sí,
no s'hi posa aquest infix, aquest eix.
D'acord.
Explico quin significat, quin viatge adquireix un verb que porta la ja?
A veure, sí, si podem fer d'una manera resumida, sí.
Per exemple, si és una acció reiterativa, una cosa que la vas fent més d'una vegada. Per exemple, glopejar. Glopejar és ben dit, perquè glopejar vas movent l'aigua dintre de la boca.
És més l'acció, no?
Vas fent diferents glops diferents vegades, no? O, per exemple, espurnejar. Ara surt una espurna, ara en surt una altra. És a dir, llavors, glopejar i espurnejar sí que són bons amb vejar, no? O, per exemple, emulativa, que és a dir, que vols fer veure allò, no? Pobrejar, o tendir a ser pobre, no? O brevejar. Tendia a ser brau, no? Tendia a una color. Per exemple, blanquejar, que vol dir tendia a ser blanc. Mira, ara ho aprofitarem per dir que això que diuen ara, que fan servir blanquejar, mal fet servir.
Per tipus què? Si ens pot posar un exemple.
Sí, per exemple, una cosa que es considera una mica mal feta, i aleshores diuen, ho han blanquejat per... No, això seria emblanquir. Seria emblanquir. És a dir, fer tornar una cosa blanca és emblanquir-la. Pintar-la de color blanc, en pintura, és emblanquinar-la. Amb calç, normalment, no? I blanquejar, com groguejar, és... Per exemple, no sé, tens una camisa, dius, l'has rentat moltíssimes vegades, i dius, ja blanqueja, ja tendeix a ser blanca. O una cosa que s'ha embrutat, dius, grogueja. No?
Clar.
Vol dir tendir a... No fet... No... transformar-ho en aquell color, no?
Jo crec que queda clar.
Sí, deixeu-me recomanar un llibre. Per
sí,
si,
home,
si,
sí.
Si voleu saber més coses de la Catalunya Nord,
sí.
Hi ha un llibre que es diu La llesqueta del septentrió, de l'Aleix Renyer, de l'editorial Nexum, la mateixa editorial que fa el meu llibre, no? I, sí, és un llibre recomanable, és un llibre curt, no? La llesqueta del septentrió.
Va, ara que ha tret el llibre.
No, que aquest llibre ja fa temps que
s'ho dic. No, el seu, permeteu-me.
Sí, sí.
Se sap alguna cosa més o no?
No, que el dia...
Recordem-nos els oients.
Doncs podem recordar que el dia 12 fem la presentació oficial a l'Ateneu Barcelonès a 6:45 i que tots els oients hi són convidats.
I què passarà en aquesta presentació?
No hi ha cap cosa nova. Sí, potser sí que hi ha una cosa nova. És que ahir a la nit, és a dir, fins a les tantes de la nit, vaig acabar els darrers retocs, podríem dir. Sí, sí, perquè és més complex del que m'imaginava.
Qui li ha corregit el llibre?
El prologuista, el Josep Ferrer, que és un company del Cercle Vallcorba, no?
I li ha corregit molt o no?
Alguna cosa sí.
Sí?
Sí, 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 sí. El prologuista, que suposo que m'ha fet un pròleg que li agraeixo molt.
L'hem de convidar un dia. Convidem-lo un dia.
El meu prologuista?
Home, què li sembla?
Hauria de dir ell. No sé si està gaire avesat a...
Li pot proposar.
Sí, sí, sí.
No? Seria bé, ara quan s'apropi, perquè això, 11 de març és ja,
Escolta, ell segurament que el dia de la presentació hi serà. Vaja, segur que hi serà. no? Doncs, com que vos també hi sereu, doncs us el presentaré i li podeu demanar directament a ell, no?
Just si m'ho permeteu, mai millor dit, sí que ens queden res, 4 minuts i arribarem al punt ja de les 5 de la tarda. N'hi havia un de castellanisme que avui jo li demano, si us plau, que el fem, perquè és aquest, sí. Apropar, que jo el dic molt.
Ah, sí, apropar, doncs...
No és... està ben dit, eh?
No. En català és atensar o acostar.
Podíem molt apropar.
Però és una moda moderna. No és... sabia dir mai. Aquest verb no existia en català. No existia, no el trobareu en cap text antic. No? És un verb que s'ha inventat, perquè com que en castellà diuen cerca... És a dir, són les famoses regles de tres.
Quines són, aquestes?
Les regles de tres, per fer matemàtiques i per fer càlculs matemàtics, estan molt bé. Van molt bé, les regles de tres, no? Però en el camp de la llengua, les regles de tres, en general, són un desgavell. No s'han de fer regles de tres de llengua, s'han de fer de números, de nombres, no de llengua, no? I la regla 3 és, en castellà diuen cerca, acercar. Doncs en català diem a prop, un mot correcte, una expressió, una locució correctíssima, a prop és correctíssim, eh? Sí. A prop, doncs apropar, ja ho tenim. I, bom,
ja està.
Ja s'han tret de la màniga un verb que no havia existit mai, no? I l'altre és m'acostaré a... Acostar és correcte.
Ah, però... dir que acostar és directe, no?
Sí, però quan dius, per exemple, m'acostaré a la botiga a comprar no sé què.
Sí.
No faré cap a la botiga, no? Perquè acostar és quan t'acostes a
però
algú...
Però no és fila prim, mestre, això.
Oh, som molt de fila prim. Sí, sí. Ja em renyen, això, perquè sempre m'ho diuen que filo massa prim, però és que si no filem prim...
No, això és veritat. Però una cosa,
malament.
Per tant, si jo dic m'acostaria a la botiga a comprar cigrons...
No, perquè hi vas a la botiga a comprar cigrons.
Val, però llavors...
Aniré a la botiga a comprar cigrons. No ho havíem dit mai, m'acostaré. Acostar és acostar a una altra persona.
Faré cap a la botiga a comprar...
Faré cap a la botiga a comprar cigrons. No, o el tren ara s'acosta a Barcelona.
Però el que sí que diem molt, jo trobo que és a l'apropar. Vull dir que això sí que ens hauríem d'anar a començar a canviar per un acostar, un atensar, no?
Sí, sí, ara jo me n'he adonat. Acostar i atensar...
Molt.
No ho diu ningú.
No.
No ho diu ningú.
Apropar.
És a dir, apropar ha matat absolutament. Això és com el gratis, no?
Què vol dir gratis?
Gratis, que ha matat el de franc. Quan jo era petit, les coses o pagaves o eren de franc. Sempre dèiem de franc, no? Però ara hi ha aquesta locució, que és una locució internacional...
Però gratis no és correcte?
Gratis, hi ha qui defensa que ha de ser correcte, perquè és una locució de gratia, en llatí, és l'ablatiu de gratia, i per tant és un mot llatí, que totes les llengües el fan servir, no? Però, home, si ens mata el de franc i el de baes, que diuen els valencians, de bades... Doncs, per millor dir, de franc i de bades, eh? Que no pas gratis. Perquè hi ha gent que diuen... Oh, si introduïm un altre mot nou a la llengua, enriquim la llengua, perquè tenim més mots.
Sí.
Això ho diu moltíssima gent.
Molta gent.
Però això és un desgavell. Perquè el que passa, en general, és que aquest mot nou...
Sí.
Aquest mot nou mata els mots de sempre que teníem en català.
Mestre, em sap greu, però ens atensem al punt de les 5. Per tant, ho deixem aquí.
Doncs ho deixem aquí.
Però continuem la setmana vinent. Moltes gràcies, mestre Brigilé.
Fins la setmana vinent.
Vinga, que nosaltres fem una petita aturada, eh? Però tornem a Fabricació amb el Carlos Bayona. Fins ara.